Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Green Meteo Mauri. Amb Francesc Mauri.
De maig, 641 programes, entrevista Green, entrevista a una de les persones que a Europa en sap més de ferrocarril, de mobilitat, el Pau Noi, entrevista de mitja horeta. Llara Plus, ciutat i consum responsable, el bus turístic que arriba ja al 100% elèctric. Ja hi ha vehicles en aquest sentit i la idea doncs és que ho siguin tots en breu. Mobilitat green, només s'haurien de vendre cotxes elèctrics. Això és important en una jornada que hem sabut en què el febrer es va vendre un 9% de percentatge d'elèctrics, al març i a l'abril un 14% a Catalunya i els 5 primers dies de maig un 28%. S'han disparat les vendes d'aquest tipus de vehicles. Empresa i Comerç a Plus es manté el vincle de les empreses amb el medi ambient. I tot això en format digital. catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook, xarxa X i 3Cat Info.
Quin temps ha fet?
Bé, el resum de quin temps ha fet acaba ràpid. Ruixats, tempestes, neu, calamar-se i, en definitiva, en renou. S'han enregistrat quantitats ni molt menys desmesurades de precipitació, però algunes s'han acostat en alguna jornada als 50 litres per metre quadrat als observatoris que més. En la majoria de casos, entre els 3 i 15 litres per metre quadrat. I sempre amb molta irregularitat, perquè hi ha zones del país on no ha caigut ni una gota els últims 8 dies i algunes àrees on hi ha plogut cada dia i, per tant, doncs, la remullada ha estat notable. La refrescada també aquest mes de maig és evident. D'un abril amb valors de 25 a 30 en algunes comarques, hem passat a un maig on les temperatures són les normals, encara que costi de creure, entre els 17 i 22 graus.
L'entrevista.
Entrevista Green, José Luis.
Entrevista Green.
Anem a parlar d'allò que diuen del core. Anem a parlar del cor de la sostenibilitat en forma de mobilitat, que és el ferrocarril. Uh-huh. I tenim una persona, segurament entre, no ho sé, per no dir la que més, però entre les tres que hi entenen més a l'estat de ferrocarril. Ell és enginyer industrial, és el Pau Noi. Bona tarda, Pau.
Bona tarda, Pau.
Molt bona tarda.
Li diu ferrocarril o tren? Com quedem?
Va, Pau, com...
Igual.
Igual, és igual, eh?
Ferrocarril és més científic.
D'acord.
I tren seria més popular.
Però d'acord, va. Perfecte.
És més, tinc un cognom que es diu Noi, que l'única rima que té és comboi.
Ostres!
I per tant, el tren, el comboi i el ferrocarril, imagina't-ho.
Ostres, és veritat. Pau Noi, enginyer industrial i president de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura i president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril. Tota una vida dedicada al tren o al ferrocarril. Ja vas ser enginyer industrial i tu ja et vas fixar en el ferrocarril?
Bueno, des de petit a casa no hi havia cotxe i ens movien sempre en tren. Ja és una forma... Sempre m'ha agradat els trens. Tenia un tren elèctric, ara en torno a tenir un altre.
Libertren?
No.
Marklin?
No, Fleischmann.
Flashman. Ostres, això sona més aviat a home d'aquests de l'espai o així.
I bueno, sempre m'ha agradat molt i després, sí, a base d'estudiar i estudiar, però al final he acabat entenent bé com funciona el ferrocarril i tinc el meu particular punt de vista, uh-huh, i el defenso allà on puc.
Tan particular, tan particular, tan particular, però tan, tan aclaparador i que és una bufetada amb la mà oberta que en una entrevista al diari Oponés vas dir: «Es de papanatas la obsesión con la alta velocidad cuando el 98% de usuarios van en otros trenes». És a dir, ergo, el 2% de qui es mou amb ferrocarril, trens, tramvies, a l'estat i similars, només el 2% van amb alta velocitat.
Sí, jo crec que en aquest país tenim un problema, que és que l'alta velocitat ha acabat sent, des del punt de vista de la reivindicació, hegemònica. Els presidents de comunitats autònomes demanen que el ferrocarril d'alta velocitat arribi a les seves ciutats, si pot ser que el soterrin, i els trens regionals, o els trens de Rodalies fora de Madrid i Barcelona juguen un paper
secundari, no?
Molt secundari i tal.
Terciari.
I aquesta és la principal diferència entre Espanya i França o Alemanya, que els ferrocarrils allà tenen molta més vida fora de París i fora de Marsella, i aquí fora de Barcelona i Madrid pot ser molt poca cosa. Potser una mica el País Basc, també.
Uh-huh.
Però bé.
Per tant, entenc que Rodalies València, Rodalies Sevilla, etc., és anecdòtic, gairebé. Bé, anecdòtic no, però...
Fixem-nos que dels quan són? Dels 1.000 milions de viatgers que hi ha a Rodalies l'any, el 80% són entre Madrid i Barcelona. Uh-huh. I, per tant, el 20% restant es distribueix entre 12 nuclis de Rodalies, uh-huh, amb un caràcter molt poc actiu. Això és la principal diferència entre Espanya i França i Alemanya, que allà els ferrocarrils regionals són molt més actius que no pas aquí.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, no? Quines dades, José Luis?
Bueno, totes les dades que porta el Pau des de fa molt de temps. Has parlat de la seva vessant en defensa i demandant... Jo vull destacar també la seva vessant com a divulgador, uh-huh, de la mobilitat sostenible i en concret del tren. I coincideixo amb que el tema de l'alta velocitat ha desvirtuat... Anem a veure, hi ha dues maneres d'anar amb tren, no? D'esbarjo o de transport. Si vas, quan dic d'esbarjo, dic en el concepte literari, no?, que deia el Machado, de sentado en mi vagón de tercera viendo los arbolillos pasar, no? Aquesta manera, uh-huh, de gaudir del tren és cert que és, a lo millor s'ha tornat massa romàntica, no, Pau, per aquests temps que vivim ara.
No, jo crec que hi ha molta gent que utilitza el tren perquè és pràctic. Una de les coses bones que té el tren és que no has de conduir i, per tant, et pots dedicar a les teves coses. Jo ahir vaig baixar des d'un petit poble del Pallars, Salàs de Pallars, a Barcelona, amb una correspondència a Lleida amb 3 hores de viatge, i tenia un dia inspirat i vaig agafar l'ordinador i vaig estar treballant pràcticament tot el viatge amb un tema que no puc desvetllar, perquè encara... I jo crec que, com jo, hi ha molta gent que... O sigui, bàsicament, la gent l'agafa el tren no pas per la militància, sinó perquè és pràctic, perquè és confortable... Perquè
podríem dir que el poder treballar amb l'ordinador, internet, etc., també li ha donat un plus.
Clar, és una oficina.
Ja, sí, clar, sí. No és allò anar llegint el TV o anar llegint un llibre... O...
Però la veritat és que no hi ha molta gent que estigui treballant. Hi ha bastanta gent que llegeix.
D'acord.
I la major part de la gent mira el nou llibre, que és el telèfon mòbil.
Això sí. Mateix. Escolta'm, Catalunya, el tren, un dels teus titulars és que Renfe només mou el 20% dels viatgers en tren de Catalunya. Qui mou la resta?
Pues la resta mou molt els metros de Barcelona, que en tenim dos, uh-huh, el de TMB i el de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, uh-huh, el tramvia, que està creixent moltíssim, ha arribat a 40 milions, uh-huh, i després també pues, els serveis d'alta velocitat, que són importants, uh-huh, no amb viatgers, però sí amb distàncies.
D'acord.
Per tant, el 80% de la gent no es mou amb el sistema de rodalies regionals, que és el que ha patat a motiu dels aiguats i de la cadena de borrasques que ha vingut, que va culminar amb el Harry, que ho va destrossar absolutament tot, perquè estàvem poc preparats. Però fixem-nos que jo, que utilitzo la línia del Pallars, la línia de la Pobla de Segur, una de les més complicades geogràficament i morfològicament i geològicament, allà el cicló Harris no ha provocat cap mena de dany.
Oh, clar.
Per què? Perquè durant molts anys ha estat invertit de forma silent, sense fer soroll, protegint aquelles...
aquells mallats de les
aquells
parets...
Mallats, aquell... I aquí, mentre allà feien això, aquí la gent de DIF s'ha concentrat en construir la xarxa d'altavocitat d'Espanya, que segur que és molt bé, està, és la més extensa d'Europa, i es va oblidar d'això. Fins al punt que la delegació de DIF a Catalunya, no t'ho perdis, va desaparèixer. Físicament. I es va concentrar a Saragossa, com quan jo era petit, que era la quinta zona. La quinta zona era Aragó i Catalunya. I clar, d'aquells pols, aquests llots. Pues, quan va venir... I ara estan treballant com bojos, hi ha 700 persones de DIF treballant, arreglant sobretot talussos, que és el que ha caigut més. I si haguessin vingut abans, si haguessin fet la política preventiva que ha fet Ferrocarrils de la Generalitat, això no hagués passat, o si hagués passat, hagués passat menys. També és veritat que s'ha parlat molt dels enllevissaments de la xarxa de rodalies i regionals, perquè afecten a un servei públic, però les carreteres els hi ha passat exactament el mateix. Però les carreteres, com que no és un servei públic, tu espaviles, saps, no?
Clar.
I jo crec que tenim un problema de disseny. Els nostres talussos estan calculats per un país sec, per un país de pedra seca, i quan plou més al compte, el talús no és capaç d'aguantar el pes normal del material de la terra més a l'extra de l'aigua, la pressió hidrostàtica.
Però... tenim un servei paral·lel, que és Ferrocarrils de la Generalitat, que és el que deies, tu has posat l'exemple de la línia de Salàs de Pallars, Tremp, la Pobla de Segur, però n'hi ha d'altres, i que fins i tot el que va cap a l'Anoia, creua cap a Llades,
han tingut
etcètera,
alguns problemes, però problemes, problemes menors,
menors puntuals.
Que l'usuari potser ha notat que durant una setmana el tren no anava bé, però clar, aquí amb el tema de Renfe ja portem invertint moltíssims diners, 700 milions d'euros arreglant 700 treballadors, i estem al mes d'abril i va, les coses estan molt millor però encara no estan reparades, eh? Per tant, hi havia una cosa pendent de fer tremenda.
Després dius que Renfe només cancel·la el 3% dels 1.200 trens que surten a Catalunya diàriament. Una xifra baixa comparada amb França o Alemanya. A veure, explica'ns una miqueta això.
És la meva experiència personal. Jo he viscut a França, he viscut a Alemanya, i, escolta, les cancel·lacions que hi havia allà eren impressionants en comparació amb les que tenim aquí.
I de quines dècades estem parlant? Molt llunyanes o no?
De la dècada passada, o sigui...
D'acord. Per tant, no és... D'acord.
Fa poc temps. I, clar, el problema és que quan un tren es cancel·la i t'afecta a tu, pots el crit en el cel. Però en termes estadístics, cancel·lar un 3% de 1.200 trens és poc. Sí, només hi haguessin aquestes cancel·lacions i els trens funcionessin bé, però esperes el següent i ja està. Total, molts trens tenen una freqüència molt alta d'un quart d'hora, 10 minuts. No passa res esperar-te 10 minuts. Però la Renfe, per problemes que podem discutir molta estona i que és motiu d'un llibre, doncs com que no funciona bé, aquesta cancel·lació, que és puntual, que hem vist que no és molt important, acaba provocant un efecte en cascada de malestar impressionant, i jo ho comprenc i ho comparteixo.
I un dels motius, crec, pel que hem llegit d'afirmacions teves diverses, és que a Renfe li falten una pila de trens a Espanya i a Catalunya.
Sí, clar, és a dir, amb el govern del PP, clar, això dels trens és un tema que té molta inèrcia. Els trens que estan arribant aquest any i que arriben en retard de rodalies i de regionals es van comprar el 2022. I la indústria ferroviària espanyola, que és de les més potents d'Europa, té unes factories impressionants, ha trigat 5 anys a començar a entregar els trens. Pues clar, com que entre el 2008 i el 2018 no es va comprar cap trens, pues la flota ha esdevingut obsoleta. Obsoleta, vella, encara estan circulant trens del 1980.
Què dius?
Sí, sí. Trens que en aquell moment tampoc eren trens molt brillants. L'altre dia vaig pujar a un AVE d'aquests que anaven a Sevilla, però com que és un tren que estava molt ben fet, han passat gairebé 40 anys i el tren s'aguanta bé, però les rodalies no. I tal. Bueno, jo...
Hi ha un tema que potser és més filosòfic que teòric, que pràctic, i que té a veure amb el que acabes de dir, que no passa res per perdre 10 minuts. La pregunta és, no estem sent massa exigents amb el tren? És a dir, amb l'avió ja et dones per descomptat que mai sortirà a l'hora que surt, que diu el bitllet, ni que arribarà a l'hora. De fet, les esperes ja estan assumides absolutament, fins i tot la suspensió de vols, com ha passat a mi, com ens han passat a tots. Les cues de trànsit, tant a l'estiu com als caps de setmana, com a les festes, o espontànies, la gent les assumeix relativament bé. Ara bé, els sidrals que es munten a l'AVE, quan s'aturen i des de megafonia anuncien que arribarem, això, 10 minuts més tard, i demanen perdó i demanen excuses, no li estem demanant al tren coses que no li demanem a cap altre mitjà de transport?
Jo, en la meva opinió, hi ha una campanya política, perquè és la forma que ha trobat l'oposició de desgastar el govern amb aquestes històries. El govern responsable des de que entra el govern l'any 2018, però abans no. I hi ha una campanya política. Fixeu-vos que l'accident que va passar allà a Còrdoba és un accident que passa cada 25 anys. El ferrocarril és el sistema de transport més segur que hi ha. I han començat a sortir a tota mena de ràdios, d'aquestes ràdios i diaris digitals, aquests que tots estan orientats a l'extrema dreta, provocant contínuament una cadena de sospites, que és que el carril estava mal soldat, o que la Guàrdia Civil, que no sé què, tal. Això forma part de la campanya de descrèdit del govern. Perquè després, quan ells governen, no fan absolutament res. Perquè aquest govern, una cosa sí que no se li pot negar, que està invertint molt amb el ferrocarril i amb el ferrocarril convencional. El temps del PP, la inversió era de 95 a 5 i ara és de 50 a 50.
Però, en canvi, va ser aquest govern que va desmuntar les línies de tren nocturn, si no vaig mal entès.
Sí, va aprofitar la pandèmia per desmuntar lo de Cuenca i per desmuntar
la Galícia.
Els trens nocturns, perquè deien que Espanya no funcionava i que Espanya, un país que té la xarxa més extensa i més ràpida d'Europa, d'alta velocitat, no li calia entès nocturns perquè es podia anar de dia.
Què opines d'aquesta...?
Bueno, jo estic en contra. Jo crec que el tren nocturn té un mercat, a tota Europa té un mercat. De fet, Espanya és l'únic país d'Europa que no tren nocturn, i no tren nocturn per una obsecació, no de la política, sinó de la tècnica de la direcció de Renfe, que ha dit que això és una cosa que no interessa. Si us ho plantegis en termes de negoci, potser no interessa, però, home, per exemple, amb un viatge a Sevilla o amb un viatge a Cádiz, el tren nocturn t'estalvia 2 nits d'hotel.
Totalment. Sí, sí.
T'estalvia no haver-te de pujar a l'avió i patir aquest estrès de que no saps quan l'avió...
No.
O no haver-te de llevar a les 3:30 de la matinada per sortir a les 7 del matí de l'aeroport. Per tant, d'arribar en el lloc fet pols.
Agafaves el tren a l'estació de França i arribaves a Monforte de Lemos com un senyor de Barcelona, dutxat, sopat, descansat i perfectament...
A París, a Zúric i a Milà. Jo havia anat a...
Magnífic.
Aquests llocs. Jo crec que algun dia tornarà i he vist algun tic de la presidència de Renfe que aniria en aquest sentit. Que ja han canviat l'orientació de la brúixola. Ara tot l'altre té que venir després. A mi és veritat.
Escolta'm, parlaves d'inversions que estan invertint ara 50-50. Govern del PP 95 alta velocitat, inversió de 5 a xarxa convencional. Sí. I ara 50-50. D'aquest podríem dir pastís. A Catalunya podem estar orgullosos, entén-me. Podem estar mínimament satisfets del que s'està fent ara mateix. Què és aquesta operació Rodalies de Catalunya SEM-ESTE? Què suposa tot plegat?
Bueno,
són coses diferents.
Aquí hi ha moltes preguntes, però totes estan concatenades.
Per això, com que jo sé que tu argumentes, etc., jo ara et deixo pista durant 3 o 4 minuts perquè facis ruta.
Primer, les inversions en ferrocarril, la xarxa de DIF a Catalunya són importants. Són de, en 6 anys, de 3.500 milions d'euros, que és una xifra bastant important. crec que són 700 milions l'any, una cosa així, l'altre ja estava fent comptes. El que passa és que aquestes inversions...
S'executen?
Sí, sí, aquestes són les executades.
D'acord.
Certificades. El que passa és que, per exemple, els trens han començat a pagar i encara no han arribat, per aquest problema de les factories. Per exemple, l'estació de la Sagrera, ella sola ha consumit 1.300 milions d'euros certificats, ja, una veritat. Però això d'aquí afecta el conjunt del sistema, però no directament a l'usuari de la línia de Mataró. Exemple, el soterrament de Sant Feliu de Llobregat i el soterrament de Montcada. Entre els dos s'emportaran 700 milions d'euros. Això en què beneficia el ferrocarril? Res. Al contrari, l'ha perjudicat durant les obres de forma molt increïble. És increïble com la línia R4 que passa per Sant Feliu, que té entre els dos sentits 180 circulacions de tren al dia, que és una barbaritat, hagi pogut estar 5 anys en via única i no s'hagi previst fer una obra que abans de fer l'obra tinguessis ja la desviació. En aquest país fem les obres per fer les obres i el servei a l'usuari queda en segon pla. I això també s'ha vist amb el desdoblament molt important de la línia de Vic, que s'ha hagut de fer a tranques i a barranques, a trompicons, i al final han decidit, com que això no funcionava bé, tallar la via, que és el que s'hagués de fer des del principi d'un any, un any i mig, fer l'obra i un cop estigui entregada l'obra i tal.
Podríem dir que arribarem aviat a Vic amb doble via?
No.
No.
Podríem dir que el viatge a Vic serà molt més curt, i el viatge a Ripoll i a Puigcerdà a Barcelona serà molt més curt, però no en doble via fins a Vic, perquè hi ha dos trams complicats. Els trams complicats són els trams... El que està més proper a Barcelona, entre Parets i Montcada, doncs té una interacció urbana impressionant.
D'acord.
Els trens a Castella són fàcils de construir perquè no hi ha res.
D'acord.
I l'altre tram complicat és el que travessa el concurs de Figaró.
Clar.
El concurs d'Aigua Freda. Allà s'ha de fer, com que no hi ha espai per fer la segona via, s'ha de fer un túnel. Torno al que deia al principi, també. També el corredor mediterrani per mercaderies. Això en què beneficia l'usuari? En res. Per tant, d'aquestes 1.500 milions d'euros invertits, més o menys la meitat s'han gastat en diners, dels quals són inversions que es poden discutir o no, però són inversions, però que no han repercutit en l'usuari.
Hi ha un àmbit que... Crec que no és la primera vegada que t'ho pregunto i que segurament molts oients estaran fent aquesta reflexió també. Li van preguntar, de fet, quan va venir el Pere Macias aquest tema de la seguretat.
Lo de la societat.
Sí,
clar.
El tema de la seguretat i del vandalisme, és a dir, tu creus que hi ha solució per mitigar els efectes de la inseguretat i del vandalisme al ferrocarril?
Bueno, si mirem a Europa, l'únic país que hi ha vandalisme és Espanya. I si mirem a Espanya, pràcticament tot el vandalisme es concentra a Catalunya. I per tant, és evident que hi ha solucions a Espanya, a França, a Itàlia i a Alemanya per aplicar-les aquí.
Clar, perquè no passa amb els convois de ferrocarrils a la Generalitat.
Exactament,
i deu haver vigilants i gossos a la nit.
És endèmic, és un mal endèmic.
És un mal endèmic de Catalunya, a més, perquè la meitat de trens d'Espanya es pinten a Catalunya.
A veure, no sé si sabeu que la botiga que subministra totes les pintures és la botiga Molotov, on hi van tots els que pinten els trens, etc, etc. És a dir, al final fas una vigilància, fas un d'això...
Ja. No només és el tema de les...
És
no
molt només sorprenent tot
no,
plegat.
No només el tema dels grafitis. Jo visc al Maresme i tota la meva filla i totes les seves amigues i el meu fill quan era més jove descarten el tren per qüestions de seguretat. I t'haig de dir una cosa que no sé si, com sonarà, però jo la dic, i a cap m'aprofito que estic a la ràdio i la dic. Si els que m'han de protegir són els seguretes que entren, saps el que et dic? Bueno, no tinc molt clar que haguem entès el problema.
Jo comprenc perfectament el teu punt de vista i el comparteixo, potser d'una forma tan... Potser no d'una forma tan extontada, però ho comparteixo. Però per això està la solució d'aquesta empresa de Rodalies Intermèdia, que és una empresa de transició, que permetrà aplicar el model de Catalunya, és a dir, el model de Ferrocarrils de la Generalitat, sobre el conjunt de la xarxa Renfe, començant per un tren, per una línia, i per tant estic molt conforme amb aquesta operació que s'ha fet, perquè és la forma de canviar. Amb una empresa que tenim, que el 80% de l'empresa vol marxar de Catalunya perquè venen aquí a formar-se. I un cop estan formats, com que són de Castella, o són d'Andalusia, o són de Múrcia, doncs volen marxar. I és legítim que vulguin marxar, perquè tothom vol treballar allà on viu. El que hem de fer és crear una matriu de treballadors de base catalana, eh? I això és el que permetrà fer aquesta societat intermèdia, que a més pel que sé rebrà una molt bona finançament per part del govern espanyol.
Magnífic, és una bona notícia.
Són bones notícies.
I comparteixo el que dius.
Escolta'm, abans d'entrar en... A mi m'agradaria entrar en la famosa línia del Vallès, que permetria augmentar el servei a una pila de ciutadans, etc, l'autònoma, tota aquesta primera corona, que sembla que hi vol haver, que s'hi volen posar trens, que es vol entre l'Hospitalet i Mataró, sembla que es vol lligar tot plegat, però abans has parlat del corredor mediterrani. Pel que jo llegeixo, pel que jo entenc, s'està fent un mitges tintes amb el corredor mediterrani.
Bueno.
Seria l'expressió amb aquest tercer carril, amb aquesta mena d'alta velocitat de segona? Hi ha qui defensa una línia nova paral·lela.
Jo crec que la línia nova paral·lela s'acabarà fent, perquè a Espanya el 96% de la mercaderia terrestre corre per autopistes, i això no ho volem, i és molt dolent, i jo com a usuari del cotxe estic en contra que això funcioni així, no? Però clar, és dir, estem parlant d'un corredor mediterrani que és la zona més poblada d'Espanya, i plantejar una doble via paral·lela, doncs té problemes urbanístics importants. Jo crec que s'acabarà fent. I el punt crític no és aquí a Catalunya, el punt crític és a València. Entre Castelló i València, jo crec que s'acabarà fent una línia d'amplada ibèric i una línia d'amplada internacional. Però vaja, s'està invertint molt, eh? Jo sóc optimista. Ara el ministre ha anunciat un nou endarreriment, però s'està treballant de valent i mai s'havia invertit tant. Com funcionarà això? Com faran compatible entre Castelló i València els trens de Rodalies amb l'AVE, amb el regional i amb les mercaderies? Això Renfe no ho ha explicat mai, i la setmana, d'aquí 15 dies fem un congrés a València des de l'Aliança Ibèrica per parlar d'aquest tema, perquè té molt interès.
Jo, de moment, José Luis, celebro que el Pau Noi, que diu les coses clares, que és crític, etc., està posant sobre la taula que hi ha inversió, que hi ha diners, que hi ha bona música, per fi, en molts dels aspectes. No sé si tens aquesta sensació de l'entrevista.
Sí, sí, totalment, com sempre, amb el Pau. Tot i que hi ha temes que són conflictius i que,
oh, clar,
i que requereixen quelcom més de temps que el que disposem. Un dels temes que t'agradarà. Aquest matí, jo he vist que al Maresme, aquest matí he baixat, i ahir a la tarda vaig estar caminant entre Vilassar de Mar i Mataró, però bueno, sempre és bo caminar, seguint la línia, perquè el passeig marítim, el que abans era passeig marítim, perquè ara gairebé ha desaparegut.
Perdoneu, 30 minuts teníem, estem a minut 24, ens
Perfecte.
En queden teòricament 6, però anirem a 35 minuts. Per tant, ens en queden 11. Endavant.
La línia, la R1 és un rompeoles. Ja no és una via de tren. És el rompeoles, les platges s'han desaparegut. Què fem amb la R1?
Pues fer el mateix que fan a Europa, que és protegir la línia de la costa. Aquí al Mediterrani tenim temporals, però escassos. Tenim temporals, dos o tres temporals, potser 7 dies de molt mala mar a l'any. El canal de la Mànega, tant al costat francès com al costat anglès o belga, tenen mala mar tots els dies de l'any. I allà han sabut com protegir, amb espigons, coses així i tal. Per tant, la infraestructura, o sigui, la tecnologia de protecció de vies ens garanteix que d'aquestes vies puguin resistir qualsevol temporal, com estan resistint en circumstàncies molt més desfavorables en molts llocs d'Europa. Això no em fa cap mena de por.
Se s'ha posat en perill la línia, el transport, els
passatgers? No, és a dir, el que has de fer és posar més roca entre la via i el mar, més espigons.
No, o sigui, no ets partidari dels que defensen la necessitat de traslladar...
No, jo crec que és un error, primer, perquè seria molt car, perquè a dintre no hi ha espai per circular en superfície, hauries de fer soterrat, per tant, caríssim, i a més, a l'allunyar les estacions dels nuclis de població, tindries la meitat d'usuaris. Per tant, gastes el doble de diners per tenir la meitat. És un mal negoci. I el dia que pugi el nivell del mar, que pujarà algun dia, pujarà tant pel tren com per les carreteres, com per l'Ajuntament, que tots estan...
És cert, és cert.
A veure, anem precisament a optimitzar diners. En una entrevista, precisament en el diari Oponés, defensava, si m'agradaria destinar els 10 minutets que ens queden, 9 gairebé llargs, defenses els tren tram, aquests híbrids entre ferrocarrils de Rodalies i un d'urbà, que és... de fet com un tramvia, però que en definitiva no va a poc com un tramvia, sinó que pot anar 100 per hora, per exemple, i que els trams Olot-Girona, l'Olot-Costa Brava, el Lloret-Blana, Salvages-Berguedà, Terres de l'Ebre o el Pirinenc de la Seu d'Urgell fins a Andorra serien la repera. I tant la repera, perdona, parlant de diners, que dius, són 7 projectes clau que tots ells sumats costarien 2.500 milions d'euros, que és el mateix que costa una sola línia de metro a Barcelona.
Una línia de les barates.
Perquè, de les barates, perquè aquesta, no la línia nou, clar.
Doncs ja amb els interessos
aquesta de totes aquestes operacions
de financer apalancat i està arribant als 16.000 milions d'euros.
Sí.
Jo crec que el tren tram és un gran invent pel segle XX, perquè construir tramvies és molt més barat que no pas construir ferrocarril, perquè s'ha adaptat molt millor al territori. No té aquelles curves de radi tan gran. És una cosa provada, funciona molt bé a Barcelona, funciona molt bé a les 260 ciutats d'Europa que tenen tramvia.
I només, només 260 ciutats d'Europa tenen tramvia.
261.
D'acord.
I aleshores, doncs, conjuga... el millor del tramvia i el millor del ferrocarril. Dintre de la ciutat es comporta com un tramvia, com el que tenim aquí al davant. I fora, doncs, corre com un tren de Rodalies. Tenim una cosa que és barat de construir, és fàcil d'inserir amb els teixins urbans, perquè, per la seva flexibilitat, la propietat del ferrocarril, que són uns avantatges immenses, un gran atractiu, és a dir, a la gent li agrada pujar l'autobús i a la gent no li agrada pujar el tren i no li agrada pujar l'autobús. Per això les línies de tren tenen, comparativament amb el bus, a tot Espanya s'ha estudiat, quatre cops més viatgers. Perquè a la gent li agrada el tren.
Què penses de la gent que diu que això és una delicatessen, que hi ha coses més urgents a fer?
Bueno, el govern acaba d'aprovar una variant d'Olot perquè passin els camions d'un sol poble, que la variant s'emporta 600 milions d'euros. Això sí que és una delicatessen, no? Perquè si amb aquests trens que estem proposant no pugessin ningú, però el primer any ja pujaran 100.000 persones cada dia.
Cada dia.
Cada dia. I per tant, això no és la delicatessa. També es deia que la línia de la Pobla de Segur era un desastre, i amb la reforma que s'ha fet, l'any passat vam arribar al 500.000 d'usuaris, a la part més despoblada de Catalunya, i aquest any arribarem als 600.000. Per tant, quan tu cuides el ferrocarril, quan fas una bona oferta, la gent respon. I el que interessa és descarbonitzar la mobilitat del país. I la forma més massiva que tenim de descarbonitzar el país, de la mobilitat, és amb els trens. Per tant, fem trens. I no és cap delicatessen. És l'operació més responsable que podem fer. I a més, més barata.
En aquest tema, ens queden 4 o 5 minuts de barat.
Jo estic fent d'advocat del diable, eh? No sé si se m'entès perfectament.
Sí, perfectament. S'ha parlat, per exemple, del ferrocarril transversal, podríem dir seguint l'eix transversal, sí. I el Pau Noi diu, escolta'm, al final ja tenim una via feta on caldrien poques inversions, que és aquest corredor del Vallès, que Castellbisbal doncs, ha de virar cap a l'Hospitalet, que hi ha d'haver un... Vaja, el que seria esponjar el nus del papiol viari de la gent del Vallès Occidental que bascula cap allà i lligar-ho, i això ens ho va comentar el Pere Macias en el seu moment, quan va venir amb la R1 de Mataró i lligar aquesta corona metropolitana que té una mà de població bestial. Per què ets defensor d'això i no tant del transversal?
Perquè el transversal, bàsicament, passa per on no viu ningú. I on no viu ningú, no pujarà ningú. I, a més, les estacions de la part més poblada, que és la part entre Lleida i Cervera, s'han previst que estiguin fora de la ciutat. Recordeu l'experiència del Camp de Tarragona? Doncs tindrem 3 o 4 minicamps a Tarragona. Per tant, lluny dels pobles, per on no passa ningú, què vols que pugi? Nosaltres hem fet estimacions que després de gastar-se un fotimer de diners, quasi com la línia 9 de metro, acabaran pujant al dia 7.000 persones. De debò que ens han de gastar 12.000 milions perquè pugin 7.000 persones? És una enorme irresponsabilitat quan hi ha solucions alternatives molt bones, molt més econòmiques i que pujaria 4 vegades més persones.
Incideixes molt amb el tema dels costos econòmics. Aquest és un capítol important. És a dir, el ferrocarril ha de ser rentable, no ha de ser una eina de vertebració del territori, ha de ser rentable.
Cada euro invertit en el ferrocarril hi ha un retorn social de 3 euros, per tant, té que ser rentable socialment. Però el que no podem fer és fer ferrocarrils perquè no pugi ningú, perquè queda molt bé en un mapa. És fantàstic agafar un rotulador des de Girona fins a Lleida. Va. Oh, collons, quina idea més bona. Però quanta gent pujarà? Si pugessin cada dia...
Clar, perquè tu dius...
250.000 persones,
clar, tu dius, escolta, es pot anar de Girona a Barcelona i de Barcelona a Lleida. Ja tens una línia d'alta velocitat, per
exemple. I altres exemple. Coses que no tenen temps de discutir, per exemple, entre Manresa i Lleida, la via actual és una via que arreglada permetria anar a 160 per hora. Per què cal anar a 250 amb estacions fora de Cervera, Mollerussa i Tàrrega? Jo crec que és un despropòsit. És un tema de l'època del Maragall que espero que caigui. Però de moment el govern ha anunciat que tira endavant. I estic molt preocupat perquè és llançar els diners.
Bé, podríem dir que ara hem fet una mica de contrapès en aquest optimisme del...
No, jo soc optimista. És tan optimista que sé que això no es farà, per tant.
Val. Ara li has donat la volta que esperava que li donguessis, perquè...
I es faran coses molt més interessants per la població de la Catalunya interior que no pas això d'aquí. No és oblidar la Catalunya interior, és dir, a la Catalunya interior que podem fer coses molt més útils per ells i per les finances de Catalunya.
Perfecte. Doncs escolteu, hem pràcticament arribat al minut 35, hem allargat una miqueta perquè crec que era bo fer un repàs extens del ferrocarril, parlar de diners, parlar de memòria històrica del ferrocarril, amb les inversions, o més ben dit, les no inversions, i sobretot situar aquest bri d'esperança. Jo només et demanaria un titular ara de 30 segons, quan l'usuari de tota aquesta mà d'obres, etcètera, etcètera, començarà a notar per l'arribada de trens nous, per acabament de nusos importants o d'obres importants, quan es començarà a notar una miqueta de millora?
Jo crec que ja s'ha notat. Les queixes han caigut en picat. Hi ha APPs que et diuen com estan els trens cada matí, com que estic jubilat, no tinc altra cosa que fer que mirar les APPs en comptes de les obres.
D'acord.
I la cosa està molt millor, i jo crec que a final d'any la cosa tornarà a la situació anterior, i el 2027 farem un salt molt important endavant. Per tant, perquè tot això que estem demanant, tot això que s'està reclamant, val molts pocs diners.
Reparar
un talús val molt poc diners.
Però tenim una motxilla històrica de desinversió acollonant.
Hi ha una...
Liquidem, José Luis.
Liquidem, però la deixo aquí, no em puc anar. Quan baixo cap a Vilassar des de Cabrils, hi ha una luneta d'aquestes que s'ha mantingut durant les eleccions, que posa Rodalies, això amb nosaltres no passarà.
Encara hi és, la lona?
I el segell d'un partit polític en concret. Això és mentida? És una mentida? Això és no ho soluciona políticament ni Déu?
No, jo crec que això és demagògia.
Molt bé.
Però,
magnífic.
La gent té dret a dir el que vulgui.
Molt bé.
No seré jo que jutgi si està bé o malament, però jo crec que això és demagògia.
Bé, ja ho has deixat clar. Pau Noi, enginyer industrial i president de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura i president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril. Moltíssimes gràcies per les explicacions clares, directes, sense... relectures
sempre
a la porta del darrere.
Jo des que el conec sempre ho he fet. Ara,
sí, sí.
No és ara, perquè...
No, per això. Gràcies, Pau.
Un plaer estar amb vosaltres.
Adéu-siau.
Llar A i consum responsable.
Llar... i ciutat.
I ciutat, anem a la ciutat. Anem a la ciutat, per què? Perquè estic molt content. Acabo de veure una imatge, tot venint cap als estudis de Catalunya Ràdio, que m'ha fet reflexionar sobre una opinió que tenia la gent de TMB, que no era coincident amb el que acabo de veure. Acabo de veure el primer bus turístic 100% elèctric. A més, llueix moltíssim. Està posat al pis de dalt, en el cas dels pisos dels de dos pisos, el pis de dalt posa 100% elèctric, en verd. I crec, recordo que era el 2509. Ho dic per si ens està escoltant algú de la TMB, que fa el tram d'aquest de la Diagonal. I és que l'Ajuntament de Barcelona acaba de posar en marxa els 10 primers busos turístics 100% elèctrics. Te'n record el que ha costat, anava a dir.
Perquè...
L'aposta principal no era aquesta.
No, es va començar amb el gas natural, es parlava molt d'hidrogen,
que és
una tecnologia molt cara, complexa, etcètera. I, en canvi, allà, per la dreta, ha anat avançant la baixada de preu de les bateries...
I el sentit comú, anava a dir, que ha anat avançant, també, el sentit comú.
Sí. Jo recordo que Europa, ara mateix, a dia d'avui, avançada la primavera 2026, el 50% de les vendes d'autobusos urbans ja són 100% elèctrics?
No,
a Catalunya.
Això redunda amb la qualitat de vida dels veïns, amb la qualitat de l'aire, amb la confort acústic, amb tot. Me'n recordo d'aquella campanya que va organitzar una ONG urbana d'aquí de Barcelona amb un personatge al capdavant, que anaven posant enganxines amb aquells autobusos que anaven amb gas natural, l'autobús posava soc ecològic, i ells enganxaven un adhesiu que posava no soc ecològic. Doncs per ells també m'hi han recordat i m'hi he emocionat quan he vist aquest primer. Per una banda, la capital catalana amb això continua avançant amb la substitució dels vehicles més contaminants, però això redunda i està claríssimament exposat en les dades de gasos contaminants, en concret de diòxid de nitrogen, que estan sota mínims històrics a Barcelona. Mm-hmm. Barcelona està fent els deures i tots n'hem d'estar orgullosos d'aquest tema. Mm-hmm. Però aquests busos també suposen una eina d'educació ambiental, et diria. Si jo sóc un nen que m'hi ha anat a viatjar a Barcelona i estic esperant el bus turístic i abans de pujar veig que posa 100% elèctric i vinc de l'escola meva de Manchester o de Berlín dient que la mobilitat elèctrica és el futur i veig de vacances que els meus pares em fan pujar en un autobús que posa 100% elèctric i veig que és un autobús modern, confortable.
Allò queda gravat de per vida.
És una eina d'educació ambiental. Això volia destacar també. En qualsevol cas, aquests vehicles que ja han començat, aquests 10 primers, són la primera tongada d'un total de 23 unitats, 18 autobusos elèctrics de dos pisos i 5 minibusos elèctrics que s'aniran incorporant abans de l'estiu. L'objectiu és reforçar aquesta eina de transport públic, que són els autobusos turístics, perquè ho són, i anar cap a un total de... intentar arribar a que sigui 100% elèctric a tota la flota. Això no serà fàcil, Actualment, el bus turístic té 65 vehicles. La proposta és anar a 23 aquest any, però tant de bo arribi un moment en el que...
No, el 2030 estarà fet.
Jo crec que sí, continuem amb aquesta proporció. L'aposta de TMB a mi m'enganxa, perquè... segurament que logísticament no serà fàcil, que econòmicament...
Sí, però al final redueixes entrades a taller, el manteniment...
I baixades d'urgències a la Vall d'Hebron, m'entens? Amb episodis d'alta concentració de contaminants. És a dir, que finalment és una inversió.
I com que frenen amb el motor, menys desgast de les pastilles de fre, i aquest material que és cancerigen de les pastilles de fre, amb menys partícules en suspensió.
Jo l'he vist passar, estava a la vorera, com a vianant, com gairebé sempre, i l'he vist passar... I dic, ei, d'això anem parlant. Li haig d'explicar això al Mauri.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Va, només s'haurien de vendre, aquest és el títol de Mobilitat Green, cotxes elèctrics. Què vols dir?
T'agrada aquest títol?
Sí, ja saps que
sabia
jo,
que
allà on hi ha electrificació, penso que, bé, sigui amb una bomba de calor o sigui amb una màquina industrial, amb una empresa de gran consum. És a dir, si no electrifiquem, estem perduts. A veure,
aquesta,
què m'expliques?
Aquesta és a dir, això no és una declaració d'intencions, ni és una militància. Això és el que esdevindria si volem acomplir amb la llei. I t'ho explico. El parc mòbil espanyol, ara, en aquests moments, compta, segurament que haurà augmentat fins als 900.000 vehicles, però a 1 de gener estava en 850.000 vehicles elèctrics o endollables.
Uh-huh.
Això és un gran creixement, eh? O sigui, les dades ja comencen a ser... ja comencen a fer patxoca, d'acord? Estem uh-huh. d'acord. Però és que el govern espanyol va ser molt optimista i el govern espanyol va creure que això seria bufar i fer ampolles. I no és el cas. Estem molt lluny de l'objectiu, que era de 5,5 milions de vehicles elèctrics o endollables, tal i com està fixat per llei el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, el famós PNIEC, que és el Ministeri. Això abans del 2030. Estem al 2026, eh? Estem al 2026 i cada vegada va més ràpid aquest 2026. No sé si a tu et passa, però a mi em passa. No?
Estem
al març i encara estem parlant del 2030 com si el 2030 estigués molt lluny. No és així. Per complir, per això et deia que només s'haurien de vendre cotxes elèctrics en el títol, per complir amb aquest objectiu s'haurien de matricular prop de 1,2 milions de vehicles electrificats cada any. Això sí, suposaria acaparar pràcticament les vendes totals del mercat. El 2025 se'n van matricular a Espanya 1,1 milions de vehicles.
Ja.
Si hem dit que s'haurien de matricular com a mínim 1,2 de vehicles elèctrics, a mi no em surten els números.
No, clar, gens.
Ni en el millor dels escenaris.
No, no.
De fet, el ritme actual, que això és el que denuncien els grups que promouen la mobilitat elèctrica, el ritme actual, Espanya compliria amb els seus objectius de descarbonització del sector de l'automòbil el 2044, és a dir, 14 anys després de la data prevista. A partir dels 5 anys, la sanció europea ja és d'una pila de milions. No vull pensar la que ens caurà en 14 anys. No vull pensar. Aquestes són les conclusions que destaca en el seu anuari 2025-2026 l'Associació Empresarial pel Desenvolupament i Impuls de la Mobilitat Elèctrica, la EDIB. I aquesta gent el que diu és que s'ha de facilitar. O sigui, és que no podem anar encara com estem anant. El 2025 es van matricular prop de 125.000 vehicles elèctrics, 100% elèctrics.
Uh-huh.
Això suposa un 70% més que l'any anterior.
Clar, però venim de molt avall.
En el cas dels endollables, la xifra és encara més bèstia, perquè es van vendre 130.000 unitats, que és un 120% més que l'any passat. És a dir, que el cotxe elèctric va com una moto elèctrica. Tots dos ja superen el 20% del percentatge de matriculacions a l'any. Si això ens ho arriben a dir fa 10 anys, no ens ho creiem.
No, clar.
Però insisteixo, és que els vehicles de benzina encara tenen una quota del mercat del 28% i no dona la sensació de que hagin de reduir.
Sí, però en canvi els dièsel ja només són un 4% de les vendes. El dièsel està mort.
Representen el 5% segons aquest anuari, ja són el 5%.
L'anuari, sí. Ara, els darrers mesos ja és un 4%. Per tant, el dièsel podríem dir que és residual.
Bueno, la prova és que els vehicles 100% elèctrics, és a dir, com el teu, només elèctrics, ja són un 9%. És a dir, que gairebé doblen els dièsel.
Els darrers mesos, és a dir, sí, de l'anuari és un 9, però els darrers mesos estem ja en un 13, gairebé 14. Tot i això, Catalunya, Espanya, és dels països del món que pitjor van.
Sí. I en canvi, a nivell d'objectius, és un dels que es va autoimposar objectius més ambiciosos. El PNIEC és una declaració d'intencions que tu presentes davant de la Comissió Europea. La Comissió Europea et pregunta, estàs segur d'això? Sí, estic segur. Vinga, i llavors els teus objectius es converteixen en plaços de compliment, no? I la pregunta del milió, qui està tirant del cotxe elèctric a Espanya? Això no, jo no ho tenia molt clar, eh? Qui és, segons aquesta associació a EDIB, qui és el que està tirant del vehicle elèctric? Són les compres institucionals? No. Són les flotes d'empresa? Tampoc. Són les empreses de lloguer, que ja saps que cada vegada que vas a llogar un cotxe, ara la proporció és 50-50, d'elèctrica a combustió. Són aquestes empreses? Són Avi, són Europcar? Són... No. Són els particulars.
Sí.
El 50% del total de les vendes d'híbrids endollables i el 58% de les vendes d'elèctrics purs és el senyor Juanito i la senyora Teresa.
Sí, sí. Clar, curiosament, aquí... les flotes de l'administració, hi ha encara la idea de... Hi havia la idea de l'híbrid, la Generalitat això ja ho ha matat.
Quan hi havia, perquè tu ja saps el que va patir el Josep Enric Llebot quan va ser secretari de Medi Ambient per agafar un Prius.
Sí.
Que es va haver de barallar...
Ja ho crec. I ara la Generalitat ja ha donat l'ordre que en tots els vehicles que sigui possible, és a dir, hi ha models o tipus de vehicles que no és possible, però en general aviat totes les compres que es facin des de la Generalitat ja seran elèctrics purs, inclosos Mossos d'Esquadra, etc.
Només faltaria.
L'Institut Català de la Salut ja porta els R5 elèctrics, molt xulos, que són així modernets, i fan goig, eh? Sí, sí.
Doncs aquestes són les xifres del propòsit i de la realitat.
A veure.
És terrible.
Sí,
vinga,
senyor.
Seguim.
Seguim.
Empresa Green.
Va, què ens portes?
Mira, una notícia que ens hauria d'animar, perquè durant aquests darrers mesos, jo anava a dir anys, però des de l'arribada del segon mandat del senyor Trump, doncs la cosa s'ha posat encara més complicada. Tot el que té a veure amb els vincles entre les empreses, l'activitat productiva i la conservació del medi ambient i l'acció climàtica ha quedat no en un segon terme, directament ha sortit de l'agenda internacional. Però les empreses no l'han tret de l'agenda, que això és una cosa que està passant, i també als Estats Units, i m'agradaria remarcar-ho. Els Estats Units és un país molt interessant, és un gran país, està format per uns estats que està ple de contrastos, és a dir, que no té res a veure les polítiques que s'apliquen a Califòrnia, que les polítiques que s'apliquen a Texas, ni les que s'apliquen a...
Teníem aquests dos estats al cap, els dos.
Totalment. Sí, sí. En tot cas, fa uns dies transcendia la notícia que Alphabet, és a dir, Google, Alphabet és la matriu de Google, de la mateixa manera que Meta és la matriu d'Instagram. Microsoft i Amazon han hagut d'abandonar els seus projectes per construir grans centres de dades davant de la pressió d'alguns dels seus principals accionistes. Quin és el motiu? Doncs l'augment de les emissions en gasos d'efecte hivernacle associat i l'alta demanda d'aigua. N'hem parlat, d'aquestes bèsties que són les centres de dades que fins i tot els xinesos els estan plantejant submergir-les al fons marí. I
perquè es refrigerin.
Crec que és Meta que està plantejant-se portar-les doncs, a Alaska, a les Rocalloses, per intentar això.
Refrigerar-les, podríem dir, naturalment.
Què és el que ha passat? Fixa't, un exemple. Green Century, que és un dels principals fons d'inversió del món, gestiona només 4.000 milions de dòlars i que és un dels que sosté Nvidia, la companyia, parlo. Li va dir que el desenvolupament de la IA, de la intel·ligència artificial, no pot entrar en conflicte amb els objectius climàtics de la companyia. Ja saps que Nvidia, crec, si no vaig mal entès, que és la principal companyia del món, ara, o fa en el darrer report que va fer, era la principal, i tot està lligat al desenvolupament de la IA. I el que li ha dit Green Century, que és el que té els calés, és, ei, macos, em sembla magnífic aquest lideratge i aquesta aposta per la IA, però tenim un repte, que és fer-ho de manera sostenible. I el que no podem fer és planificar instal·lacions que segurament seran essencials per al desenvolupament del negoci. No dubto que les centrals de dades no siguin essencials i que quan tu i jo traiem el mòbil tinguem una cobertura allà on sigui i una capacitat de transmissió més enllà de del 5G i del 6G i del que vingui G. Però en tot cas, això no es pot fer contra la banca del planeta, no? Que és la banca de la capacitat. Un altre exemple curiós, és el Trillium Asset Management. Els de Trillium, que tots aquests fons d'inversió, com BlackRock, com tota aquesta gent, no són ONGs, d'acord?
És a dir, no, que Trillium segurament és Trilero. Era l'acudit fàcil de la tarda, perdó.
Busquen el rendiment, evidentment, pels seus accionistes, però moltes d'aquestes companyies ja fa molt de temps que estan mantenint, si més no, fins ara, mantenint aquest compromís amb el canvi climàtic i amb la lluita contra el canvi climàtic i a fora del medi ambient, cosa que molts governs i moltes institucions no ho estan fent. Què és el que li ha dit Trillium Asset a Google? Doncs que si continua planificant aquest tipus d'instal·lacions, compta perquè li traurà el recolzament financer. Això que diu, doncs, bueno, fa uns mesos parlàvem del que ha passat amb IKEA, Amazon, Coca-Cola, Microsoft, Unilever, i 20 multinacionals més, entre d'elles Acciona i Iberdrola, que van signar un manifest conjunt sortint en defensa de la Unió Europea davant dels atacs del govern americà, nord-americà, perdó, dient que les polítiques aquestes del Pacte Verd i del règim europeu d'emissions el que feien era paralitzar el desenvolupament de la Unió Europea i que eren uns perdedors, i no sé si recordes aquelles paraules tan absolutament lamentables en un president dels Estats Units com les que va dirigir el Donald Trump a la Ursula von der Leyen, no? Mufant-se d'aquesta
aposta. Tenint en compte la situació actual, crec que va ser suau, fins
doncs,
i tot.
El que diuen aquestes 20 grans multinacionals, moltes nord-americanes, com ara Amazon i Coca-Cola, van dir que creiem que iniciatives com el Pacte Verd i el règim europeu d'emissions de carboni no només continuen sent oportunes, sinó que són l'eina imprescindible per continuar creixent sense sobrepassar els límits del planeta. Insisteixo, no són ONGs, són grans multinacionals que el que busquen és fer negoci. Però és que hi ha moltes maneres de fer negoci.
Oh, clar.
I totes han de tenir encaix amb els límits del planeta. Fora, més enllà dels... Això no és meu, és de l'Andreu Mascullell. És a dir, que no soc dubtós d'anar en compte dels economistes.
No, ja ho crec, un economista de referència. Total. De nivell mundial, evidentment, al final és com quan parlem amb el Mario Vizcarro i la pesca, diu, escolta'm, els primers interessats en fer bé les coses som nosaltres, molt perquè bé. Volem viure molts anys de tot plegat. Uh-huh. Al final, escolta'm, uh-huh, és d'una lògica aplastant.
És el mateix cas que alguns economistes, com ara el professor Mascullell, que jo vaig tenir l'oportunitat d'acompanyar-lo en una conferència i em va deixar bocabadat, li vaig dir, perquè era, la seva tesi era absolutament en la línia del que acabes de dir.
Clar.
Sense planeta no hi ha negoci.
Sí, sí, i no hi ha humanitat.
Quin temps farà?
Va, quin temps farà? Doncs mireu, tenim un cap de setmana partit en dos. Un diumenge assolellat, algunes nuvolades potser sí, i un dissabte que no es pot qualificar de passat per aigua. La tarda vespre sí, que plourà tota la tarda i pot ploure gran part de Catalunya i en alguns moments ho pot fer bastant, però al matí i fins l'hora de dinar aguantarà gran part del país, sol i núvols. Per tant, si dividim el cap de setmana en quatre parts, dos matins i dos tardes, guanya el temps en què no plourà
i una tarda, vespre, la de dissabte, en què sí que plouria a moltes comarques. Anem a les peticions concretes dels oients, les oients. El divendres, la Carla Ferrer diu que fan una sortida escolar al monestir de Poblet fins a primera hora de la tarda. Diu si s'esperen ruixats. Doncs mira, Carla, difícilment, tot i que pot ploure una mica més enllà, més cap al Camp de Tarragona, més cap al sud, és difícil que plogui durant el matí, com a mínim a Poblet. Dissabte, el Ferran pregunta per la festa del fang a Quart, quin temps farà? En principi, al matí, sol i núvols, a la tarda vespre, pluja. Andrea Calvet, Almacelles, dissabte, durant tot el dia, el mateix. Sol i núvols al matí, es taparà al migdia i ja durant la tarda plourà. Diumenge, Patrícia Bertran, quin temps farà diumenge? Canyelles, al Garraf, de 8 a 3. Sembla un horari d'empresa, aquest. Doncs té pinta d'aguantar el dia, tot el dia, sense ploure, amb sol, algun núvol i poca cosa més. Ah, ostres, la Ona pregunta per una cursa arxivada i coneguda, la cursa del Corte Inglés a Barcelona. Si farà bo al matí, sí, farà bo al matí. No plourà la ciutat de Barcelona i una temperatura agradable, però el sol en aquesta època crema, això sí. Meritxell Rius, Fira de la Margarida, dedicada a la sostenibilitat i productes de proximitat a Santa Margarida de Montbui. Diu si respectarà el temps. Doncs mira, diumenge respectarà, dissabte al matí també, i a la tarda algú núvols i pluja. I el Cesc i el Lluc diu que quin temps es trobaran el cap de setmana a Cambrils. El que he dit al principi, sol el diumenge, sol i núvols dissabte al matí, tarda de dissabte, amb pluja.
La setmana que ve.
La setmana vinent parlarem de la 8a cursa vertical de Montserrat, que es farà el 16 de maig. A més, des del Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, un dels seus tècnics en anàlisi climàtica, canvi climàtic, ens explicarà que els Pirineus perden 3 dies de glaçada i guanyen 4,9 dies, gairebé 5, d'estiu cada dècada. L'escalfament continua sense immutar-se. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook, xarxa X i 3cat info. I tot això gràcies al José María Campillo, les vies de so, el Gori Massip a la redacció, Núria Ventura, sotsdirecció i producció, i un servidor, l'home del temps, de referència, això sí, en aquest programa. Que vagi bé, adeu-siau.